A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a La Tertúlia. Avui, per acabar aquesta setmana, tinc dos laurediants aquí amb mi a La Tertúlia. Eugeni de Santiago, benvingut.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies. I per doncs, acompanyar-te un altre laurediar, Albert Casalduró, benvingut.
Gràcies, igualment. Bé, gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-vos tots dos aquí. Bé, notícia, en parlava una miqueta abans d'entrar a l'estudi. Bé, l'esborrany que es vol presentar de llei per la descongelació dels lloguers serà doncs un 6% anual més l'IPC gradualment segons l'antiguitat dels lloguers. Bueno, això sembla una miqueta un alambic una miqueta complicat d'entendre. És l'esborrany, aviam al final el que sortirà.
El preu es repercutirà a la nòmina, això ho ha de tenir clar el govern. O sigui, els particulars que no han optat per no comprar un pis, que han optat per llogar-lo, que és una posició molt digna, ells poden fer l'estalvi en un altre sector, que no pas el del compra. Tu quan compres el que fas és un estalvi, no? El topall el fixarà el seu salari. Per tant, si el govern fa un càlcul equivocat del que ha d'assumir més el llogater ho repercutirà amb el seu patró i el seu patró tindrà un problema perquè li demanarà més augment de sou. Està clar. I en un mercat tan competitiu com l'Andorra, on no hi ha treballadors que s'obrin per diluir el cost de la mà d'obra, el que resultarà serà que s'augmentaran els salaris, i si s'augmenten els salaris hi ha la inflació, i si hi ha inflació tornarem a estar al punt de sortida. El problema és que no hi ha pisos. Això ho ha d'entendre el govern d'una vegada. O sigui, la solució està en construir més pisos, evidentment frenar l'entrada, però en un mercat que no hi ha pisos, quina opció hi ha? No n'hi ha cap d'opció. Per tant, és com aquells jocs que fèiem servir quan érem petits, que només hi havia una fitxa buida i que l'anaves fent córrer per tenir opció per jugar amb l'altra fitxa. O sigui, s'han de construir pisos, hi ha d'haver-hi oferta. Oferta per la gent jove, oferta per la gent gran, oferta per la gent que se pare. Hi ha d'haver-hi pisos, no n'hi ha. I aquesta política que ha fet aquest govern, l'únic que ha fet és quedar-se ells l'exclusiva amb quatre pisos comptats, que ja s'ha demostrat que són absolutament insuficients per modificar el preu del cost de la vivenda, i ells el que han de fer és ara estimular l'oferta de pisos. Una cosa que sembla mentida, cada vegada que els hi proposes una cosa així, no ho escolten, no ho escolten perquè no els hi deu interessar o perquè els seus assessors no els assessoren convenientment. Però és evident que falten pisos.
Sí, pel que dius, quasi, el discurs... Quan, del que dius, que és més que entendible i lloable, no, és que tu ets comunista, quasi, per dir-ho.
Però per què?
No, dius,
perquè no. en un mercat natural com el que era fa uns anys, on no hi havia un excés de pressió compradora o llogadora, perquè hi ha una secció, ha arribat una quantitat de gent amb un poder adquisitiu superior al que estem aquí, dels que estem aquí, i ha copat els pisos. Això és el que ha passat. El govern no va anticipar de què podia passar això, perquè si no hauria tingut que construir pisos per atendre la demanda nova que es generava amb aquesta gent que ha vingut amb uns recursos superiors als locals. Sí, està clar, no?
Sí, i del que diu l'Albert, Eugeni, amb la problemàtica doncs, agravada, que dius, bé, ho repercutiràs en nòmines, ho repercutiràs en despeses de funcionament de l'empresa i en costos. O sigui que és la bucle es fa, per dir-ho així.
Sí, bueno, Albert, molt bé. Has fet una exposició molt bona, molt coherent, molt responsable, i claves una miqueta la situació que hi ha actualment, no? Però bueno, penso que hi ha moltes més lectures, almenys per la característica del nostre país, no? La situació que hi ha és la que hi ha, i és fruit de no haver-hi fet polítiques estructurals des de fa molts anys, perquè Andorra té una debilitat, és un país molt fluctuant, tenim una demografia molt fluctuant i una economia molt fluctuant. Som un país de serveis, un país sobretot a nivell de serveis turístics, i sobretot perquè més que el resident fixe tenim un resident temporer molt important, i això ja de fa molt de temps. I és veritat que ara ens trobem amb aquest problema estructural amb aquesta situació conjuntural en aquest momentet en el qual hi ha una inflació global, ja no sols Andorra, sinó una inflació global molt marcada, el poder adquisitiu de les persones, per tant, ha baixat molt, perquè per molt, com dius, Albert, que puguin pujar els salaris, la inflació està molt, molt per sobre. El greu que nosaltres tenim ara davant d'aquesta manca d'habitatge, per exemple, si parlem només d'habitatge, jo per mi hi ha més lectures, però si parlem de l'habitatge, tal com dius, hi ha dues situacions, una que manquen pisos, per dues bandes, no? Per totes aquelles persones que venen com a treballadors per compte pròpia, que tenen un poder adquisitiu especial, per les residències passives, el capital que ve a comprar, no? És una altra, i després tenim ara mateix una demografia complexa. Tenim molta més gent de la que realment aquest país estem preparats per donar com a context de vivenda, però és que aquesta vivenda, una part molt important, està envellida, molt envellida. I a més, tot el que s'està construint nou és de, per gent de poder adquisitiu molt alt. Vull dir, ara mateix no pot ser que tinguem un pis de compra, la mitja, ha sortit als mitjans, no ho dic jo, ha sortit als mitjans amb 800 i 900 mil euros. La mitja, és impressionant. Llavors, hi ha com un desequilibri molt important. I llavors, aquí, amb el que dius, jo no culparia tant el govern, a part de la situació, Albert, perquè, i tu saps, no?, com a polític i com a molt bon expolític que ho has estat, no s'havia intervengut mai. Els governs no havien intervengut mai. Aquest és el primer govern que fa una intervenció, però clar, aquesta intervenció que fa per intentar afavorir a la part més desfavorida, se li tira en contra, per exemple, doncs els propietaris de terres, etc. No? Llavors, ara mateix, doncs és que estem en una situació complexa. El govern jo crec que està fent el correcte, està intentant comprar, fer habitatge assequible, però és que no sols és el govern que ha de fer tot això, i estic d'acord aquí amb tu, que és una cosa que la tenim que fer primer entre tots, però després el propietari de terrenys, de constructores, de mobiliàries, i el públic, el govern, tindria que posar-s'hi d'acord en fer accions conjuntes. El govern ara mateix no pot, el govern per si sol, fer una acció d'una demanda tan important que hi ha, no? Jo penso que sí que els privats tenen alguna cosa a fer, que el públic té alguna cosa a fer, el govern té alguna cosa a fer, però jo penso que ho tenim que fer en conjunt. El govern té que parlar amb el privat. I el privat té que entendre també una miqueta la situació que hi ha, com et diria, és que si només mirem per la rentabilitat, com poden fer alguns, no tots, però alguns estan pensant, és el moment, jo tinc que treure profit de la situació que hi ha. I aquí és on jo penso que la situació que tenim aquest país tan petit i amb aquesta debilitat, doncs tenim que fer una reflexió una mica més profunda.
Jo em sembla que si tu assumeixes la responsabilitat de governar, és perquè prenguis decisions. No pots excusar-te dient és que és la primera vegada, com dius tu, o és que hi ha altres sectors que s'haurien d'implicar en prendre decisions. Eugeni, el que està passant és que ningú ha agafat el tema de l'habitatge en sèrio. Han fet parxes que els hi ha semblat que es donaven el gust de solucionar, però els pisos d'Aixovall encara estan per obrir, no sé què ha passat allà, però són poques les actuacions que han pogut fer, vist si s'hagués fet una política de prevenció de l'allau de gent que venia. Per tant, no em diguis que no és responsabilitat de govern, és responsabilitat absolutament de govern, haver executat la llei que permet que avui entri tanta gent. Totes les modificacions que ha fet han sigut totes fetes per govern, per tant, la responsabilitat és de govern. Ja està, no. Llavors assumim les responsabilitats. A partir d'aquí assumim que la gent construïa abans vivenda perquè era rentable. Tu no invertiràs en vivendes que no és rentable. Tu t'esperaràs i tindràs la teva parcel·la esperant-se. I si ve un senyor del costat i et diu que te la compra perquè el mercat avui només demana vivenda de luxe, doncs tu la vendràs, la parcel·la. O és que ja hem deixat de ser un país de lliure economia? És una economia intervinguda. Home, vigilem el que diguem perquè ens estem entrant amb passos enfangosos. O sigui, ja està.
Bueno, però
i aquesta ves... és la situació, Eugeni. Sí, no hi ha hagut una autèntica política reflexionada del que passaria amb les decisions que es prenien, i per algunes coses han anat bé i per altres coses, sobretot amb el tema de la vivenda, ha anat fatal, però perquè també els dirigents enfoquen el tema de la vivenda des del punt de vista social, que s'ha d'agafar també, però no des del punt de vista de rentabilitat. Ningú invertirà uns diners a pèrdua. I no li passis la pilota al propietari del terreny, com alguns han acusat-los d'especuladors. No, el mercat està aquí.
Claro, no és això, però sí, ja has vist que també la meva intervenció ha anat una miqueta aquí, no? De que en el temps que s'ho hagi tingut que fer, un estat sempre té que tindre la visió del futur, no? Que és el més important, no del temps polític, sinó d'estat. I durant molts anys sí que ho hem tingut, no? Però bueno, doncs últimament s'han fet unes accions en les quals tots estem des de fa molt de temps reivindicant, no? Perdó, allò de dir, ostres, és que si en el moment oportú, que també hem tingut èpoques molt bones, molt importants en aquest país, i aquí és quan es tenen que fer les accions, i jo penso que no s'han fet aquestes accions en el temps, que és el mateix que tu estàs dient.
El moment de prendre una decisió és ara.
Sí, però
no ahir ni abans d'ahir, perquè ahir i abans d'ahir ja van passar.
Yeah.
O sigui, tu, amb el context en què et mous, ets quan has de prendre la decisió. No val a dir, no, és que això s'ha de tenir que fer fa 10 anys. No,
bueno,
s'ha de fer
ara,
ja, ara.
Però ara tu saps perfectament que des de fa temps s'està intentant fer. Es va fer una...
No es fa correctament, bueno, ni es fa amb la dimensió que cal.
Bueno,
i tot
no
el que
es fa
és només
tu saps que
apagar la veu dels que protesten, clar, però el problema continua sent aquí.
Claro, però tu...
Quants pisos de lloguer s'han fet els últims 3 anys o 5 anys des que hi ha aquest últim govern, que aquest govern fa 7 anys que hi és, no? Quants pisos de lloguer, diguem-ho?
No 12 anys, però les situacions canvien. Les situacions canvien i és el que et dic, no? O sigui, si ja l'any 2011, quan es va fer la llei d'inversió estrangera, que en aquell momentet venien d'una gran crisi en la qual s'estaven descapitalitzant de persones que marxaven i es va quedar parada en sec tot el sector econòmic, sobretot el de la construcció, clar, quan es va fer aquella famosa llei, clar, es va fer amb la situació que es tenia, que aquesta llei ara, en aquests momentets, ha sigut un dels grans problemes d'haver-la fet d'aquella manera, perquè la situació de llavors, que tenies que captar un capital que et feia falta per tirar davant l'economia del país, era la que era, Albert, i tu ho saps. I ara mateix és el contrari, ara és com que tenen que fer decreixer l'economia.
La teva capacitat de gestió o de govern és la que fa que amb els mitjans que et dotes, que els tens tots, decideixes si aquesta llei s'ha d'afluixar, s'ha d'ampliar, si t'estàs oblidant del sector del lloguer, de la gent de país, si al final s'ha focalitzat tot el debat amb la gent que ve de fora, però s'ha oblidat absolutament la gent d'aquí.
Claro,
i la
sí,
gent d'aquí
sí.
Passen dels 18 anys, o sigui, es fan grans en 12 anys, com dius que han passat molts anys, i gent que els veies uns crios, avui són parella, i tot això la societat ha donat sortida natural,
bueno, sí,
al creixement de
però,
la població.
Però diguem que no és per ni favorir ni a uns ni a uns altres, sinó per intentar veure, com a ciutadà aquesta situació que hi ha. I clar, jo ara si tingués que dir alguna cosa diria, a veure, tenim un govern inactiu? No. Tenim un govern que no...
Això no s'hi va,
que
no
està, no, però...
un govern que no pren les decisions correctes per solucionar
però
els problemes que tenim.
No, però jo
és
crec
un govern
Albert,
que fa el que ho fa per la satisfacció de tothom, Eugeni.
És, per mi seria pitjor una altra situació d'inoperativitat, no?
Quina,
que no fos
exemple,
inoperativitat, no fer res.
Però si no s'està fent res.
Sí que s'està fent. Mira, es va fer, el que passa que moltes vegades els missatges no passen, a millor passen molt políticament i no passen molt al nivell de ciutadania. I, bueno, i pensa que nosaltres com a país, aquest govern, per exemple, que no és, ja t'ho dic, ni per defensar ni no defensar, sinó fer una reflexió, és una reflexió, des de l'any 2020, aquest, per exemple, aquest govern, no? Què li podia passar? Per això dic inoperatiu. Pues de que als 100 dies de començar amb un programa electoral i haver guanyat unes eleccions, pum, ve la pandèmia. Després de la pandèmia es va tindre que canviar absolutament el 100% pràcticament de tot el programa electoral que hi havia. I es va tindre que fer el Pla Horitzon 2023, que estava basat en què? En treure de sobre la problemàtica enorme, una alarma sanitària mundial que estava repercutint sobre, primer de tot, sobre la sanitat, després la paralització de la economia, i aquesta paralització que va passar, de que més a més es tenia que agafar accions públiques per ajudar en tots els àmbits d'aquest país, i estàvem sols, eh? Aquest país va estar sols. Aquest és el govern que va començar. Després, de cop i sobte, bé, el compromís de l'acord amb l'associació, després el problema de la vivenda, el problema de la inflació, ara tenim problemes amb les pensions, vol dir, realment estem davant d'una situació que jo no sé quin govern amb aquesta situació ho podria fer de diferent manera. El que tenim, per això deia, tenim que fer entre tots el possible per donar-li solució o viabilitat a la situació que tenim, però que és un camp molt ampli, no estem parlant de vivenda només, estem parlant, ara mateix tenim una demografia insostenible, tenim una demografia insostenible, ara mateix tenim el 35% de la nova demografia que tenim, són de països que no estem acostumats a tractar amb ells, que són persones que venen i que necessiten o tenen condicions diferents a les nostres, que ens està col·lapsant. Per què?
Perquè... Però perquè tens un model de desenvolupament massiu. L'exemple, sí, l'exemple però... més esgarrifós de tot, i no vull anar en contra dels promotors, que és molt legítim, el tens a la Margineda. Es construeix un centre comercial que molta gent que passem per allà diguem, i esto pa què? Ho entens? I això és un govern que li ha donat autorització per construir. O sigui, per tant, el model econòmic que tens és el model que tu has definit i és el model que tu encarriles amb els pressupostos, amb les aprovacions de permisos d'obra, etc. No s'hi val a dir, no, és que ara tenim una demografia tal. Aquesta demografia la fas venir, perquè tens un model econòmic que l'has creat tu, que l'has d'alimentar. Canvia el model econòmic, no els hi passa això als suïssos, no els hi passa als austriacs. Bueno, hem optat per aquest model, però llavors no exoneris de responsabilitat al govern que pren aquestes decisions.
Aquí, el que tingui la responsabilitat la té que assumir. El que tingui la responsabilitat la té que assumir. Però vull dir que no tenim un govern inoperatiu, tenim un govern que fa un temps, farà un any i algo, va fer justament una llei òmnibus. Amb quina finalitat? Que la llei òmnibus no és que sigui única i exclusivament parlar d'habitatge o parlar de... No, és com crear un pla d'acció, digue-li model, nou model d'estat per veure amb la situació que hi ha que podem fer, que es va veure ràpid. Al cap d'un any s'ha vist que aquella llei, en tots els seus contextes, ha tingut que canviar i s'ha canviat, s'ha fet la llei Òmnibus 2. La llei Òmnibus 2, què és el que pretén? Que ara, en l'última reunió de ministres, s'ha vist que s'ha fet 18 plans o 18 accions dintre d'aquesta llei Òmnibus justament per intentar donar resposta a la situació que hi ha, que és totalment contrària a la que es va fer a la primera de l'Òmnibus de fa un any i mig, perquè s'ha vist que no funcionava. I ara mateix, què és la prioritat que hi ha? Bueno, doncs tens a l'habitatge, tens la llei de la inversió estrangera, tens a l'apropament a Europa, que no sé si és un moment que ens està polaritzant molt, tenim la reforma de les pensions, que són vitals, és que tenim la sanitat, és que tenim l'educació saturada, és clar, és que tenim... I clar, ara tu veus un govern que ha presentat a sobre de la taula una llei òmnibus amb 18 punts estratègics, entre ells una cosa molt important de lo que estàvem parlant, de la repercussió que té als terrenys i als immobles. Que és que per... Jo no sé tu, Albert, però jo feia molts anys no havia escoltat de que ara mateix les administracions poden, quan es liciten o quan es posen vivendes, edificis o terrenys en venda, o que els privats ho posen al mercat, que a l'Estat, al govern o als comuns poden arribar a veure si per l'interès general poden ser ells els primers de comprar aquell terreny o de comprar aquell
amb
immoble.
Quins diners en...
Albert, però m'entens el que vull dir, no?
Però això és fer volar coloms i enganyar la gent que t'escolta. Ja, si tu no tens diners, no pots comprar. I si has de comprar amb endeutament, l'únic que estàs fent és traslladar la pressió a la generació següent que li tocarà pagar-ho.
O no. Perquè és que ara mateix estem baixant del 30% d'endeutament de l'Estat. I el Fons Internacional, el Fons Monetari Internacional està dient... Està molt bé baixar, perquè tenia una capacitat de previsió molt bona, però esteu fent...
Però quant temps durarà aquest model que defenses tu?
Ja, hòstia, Albert,
siguem serios, home. Ja. O sigui, aquest globo que han inflat els últims 4 anys ens ha portat a les conseqüències que tindrem i ara ens falta pagar la factura del trànsit, que es col·lapsa cada matí, ara ja es col·lapsa cada migdia, es col·lapsarà també les tardes, que ja ho fa. Siguem serios, o sigui, és un model desenvolupista que té les seves contradiccions i a poc ara estan començant a sortir. No hi ha vivenda per la gent jove, no hi ha vivenda per les famílies. El posar que els preus s'actualitzaran amb la fórmula màgica que ha proposat la Conxita és un esforç, però vull veure la posada en pràctica, si les famílies podran pagar un 30% més del seu lloguer. Tu, Eugeni, ho has de veure. Si tu estàs visquent de lloguer i et pugen el lloguer a 3 anys vista, haurà de correspondre els salaris. Per tant, això és una mesura que és inflacionista. Vull dir, tu has fet l'error, entre cometes, de bloquejar els preus de lloguer, que a la millor no hauries tingut que tocar, perquè la gent, al final, si tu entens que la persona que té una propietat i te la lloga per tenir un profit, a vegades es sacrifiquen marges per garantir una estabilitat. Aquest és l'entorn que s'hauria de construir al voltant del tema del lloguer. Parlo del lloguer només, eh? Ja parlo del resto de les coses que s'han desenvolupat desmadradament. El tema de la sanitat, etc.
Sí, del que dieu, de fet, també amb una repercussió, diguem, més que possible, de pèrdua de mà d'obra qualificada, claro. Coneixements, empobriment de les empreses, dius, perquè sí.
No, Enric, capacitat de les empreses de créixer.
També.
També, perquè tu abans has citat que el mercat de lloguer feia front a una necessitat de gent que estan aquí, però les empreses que volen importar mà d'obra qualificada, que el país no hi és, o que el mateix govern i les entitats administratives els hi prenen, perquè és el flux de privats cap a govern i cap a comuns és un flux que no es pot discutir, també fa falta. I llavors, en un mercat on hi ha uns cupos fixes, resulta que entrem a la contradicció que les empreses no poden créixer perquè no hi ha lloc on allotjar el personal que els hi fa falta.
No, és una realitat.
El mercat de la vivenda és molt més ampli aquesta gent. Que venen aquí a residir perquè hi ha unes condicions fiscals molt favorables.
Sí, sí, jo per això jo parlava d'aquesta situació, no? Especial, i ho deia, la dificultat enorme que hi ha de gestionar tot això, i perquè té moltes lectures, no només és una, no només és tindre un pis de lloguer perquè hi ha una persona que... No, és molt més ampli. Realment és com un canvi que hem tingut dintre del nostre país, és com un canvi de paradigma, i no diré de començar de nou, però sí que tenim que fer accions que realment, en un país de les nostres característiques de muntanya, de que tenim un problema que tu has comentat molt bé, que per mi és un dels grans problemes actualment, que és la mobilitat, això està claríssim, perquè el nostre context geogràfic, climàtic, ho estem veient. O sigui, aquesta desproporció que hi ha, i ja no de la demografia, perquè estem parlant de que si a veure si arribem als 90.000. No, és que és la població flotant. És que nosaltres ara estem a 140-150.000 persones diàries en aquest país, entre la gent que puja, els excursionistes, els fronterers. Clar, un país no podem mirar, no és un país preparat per 90.000. No, és que són 140.000, i a l'any tenim ja quasi 12 milions de persones que estan al nostre país, que consumeixen aigua, territori, que cal una organització del territori, ens estan saturant la sanitat. Per la sanitat no és perquè siguem els residents, sinó que és que tot l'any ja tenim turistes, i els turistes, si no és a l'hivern i per accidents, doncs és a l'estiu perquè se van a la muntanya, i llavors, clar, tenim un i és cert, vull dir, cal ser realistes, de que tenim un problema saturat. Tenim un país saturat en tots els conceptes, a nivell turístic, però també a nivell residencial. I llavors per això dic, és que a mi m'agradaria veure la dificultat enorme, i que davant d'aquestes situacions jo penso que tenim que tornar al seny d'aquest país, de que és entre tots i cadascú de nosaltres, des de l'art parlamentari, des dels privats, des del teixit, des de la productiu, des de la ciutadania, que tenim que tindre...
Està molt bé d'explicar-ho, Eugeni, però...
Sí, però és que què vol, però què vols dir, Albert? Saps el que vull dir, no?
El problema és que hi ha un model, és un model que ha arribat al màxim que podia desenvolupar-se, sí. Estem d'acord. I el model també va acompanyat d'un model polític. El model polític no funciona. I hem arribat al màxim. I jo tantes vegades ho he dit aquí, com en l'àmbit privat, doncs necessitem la Constitució 2.0. Crec que hem arribat al final d'aquest... Ens ha portat moltíssim, ha fet el país gran i sòlid i consolidat, però jo crec que ara ens deixa una sèrie de problemàtiques que cal repensar el país. Potser no cal gestionar el país d'aquesta manera multiplicat per 8. Entens?
El
que sí que és evident és que els problemes que has enumerat, i encara te n'has descuidat uns quants, estan allà sobre la taula. I els problemes no es resoldran pel fet de que no els mirem i no els ataquem o no els intentem solucionar. Els problemes és més probable que s'agreugin i que la cosa es continuï petant i la cosa es continuï tensant.
Sí, vale? Perquè sí, sí, el creixement... O sigui, moltes vegades dius de créixer, i és veritat, o sigui, parar no pots parar, l'economia té que funcionar.
És un mite teòric.
Claro, per això ho dic, el que passa que és el model, o sigui, nosaltres entre tots, jo aposto per una taula on, en la qual les parts, totes les parts estiguin en una taula de debat, de consens, i marcar d'una vegada per totes la creació d'un model d'estat. Si no tenim un model d'estat que no sigui de temps polític, sinó que sigui d'estat, serà difícil veure, perquè he dit el mateix de diferent manera, no? Però donant-hi totalment la raó, de que estem davant d'un canvi, però d'un canvi de paradigma, de total. El que era ja no és, i el que hi ha per davant no pinta molt bé. Per tant, tenim que començar a fer les coses d'una manera diferent, d'una manera més oportuna i d'una manera, sobretot, més responsable. La llei Òmnibus parla sempre de la sostenibilitat. Clar, i és que l'únic que tenim que podem parlar. La sostenibilitat del sistema, la sostenibilitat del país. I la sostenibilitat no només és mediambiental, també és econòmica, també és social, claro, i de relacions externes, perquè estem davant d'una proposta d'apropament a Europa, quan Europa té un problema. Perquè, clar, és que ens estem trobant davant d'un canvi global. No és d'Andorra. A Andorra estem visquent també les conseqüències de lo que està ocorrint fora de nosaltres. La mateixa Europa té els seus problemes. I llavors, clar, la visió és tan gran...
Insistim en anar-hi. Aquesta no, és la gran contradicció.
Eugeni,
jo t'entenc, però el que cal és decisions i no en el sentit que estem anant ara. Jo crec que això tots dos ho reconeixem, no? I que... És evident que la gestió que hi ha hagut durant aquests anys ha servit per moltes coses, però potser per les estructurals i per les que venen de futur no serveix. Llavors, bueno, aquí està cadascú amb la seva responsabilitat de decidir si continuen anant cap al mateix sentit o s'ha de canviar.
Sí, veurem això. Anem a publicitat i reprenem la tertúlia amb l'Albert Casaldoró i l'Eugeni Santiago.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Eugeni Santiago i l'Albert Casaldoró. Bé, aquest model de futur de país cerca per a partits polítics, formacions polítiques, persones possibles candidats a govern el 2027. Dius, no diem que la patata calenta s'ha tirat molt lluny, però déu-n'hi-do, dius, el reguitzell de... direm, de problemes o de situacions que hi hauran a resoldre de cara al futur, com deies tu molt bé, Albert. O sigui, que dius, entre reforma de pensions, entre el tema d'habitatge, demografia, circulació i altres coses...
El relleu de la cambra, i amb això et dono la raó, exigirà molta responsabilitat. O sigui, el partidisme, la ideologia, jo crec que haurem de passar a un tema pràctic. I els nous responsables que sortiran d'aquestes eleccions, que seran aviat, perquè és evident, ja s'acaba el cicle i el cicle es pot adelantar 6 mesos, però estem parlant de que el cicle hi ha un canvi de giro, no? Electoral. Per tant, ja veurem si es mantindrà manant la mateixa gent que ens ha portat fins on estem o hi haurà un canvi de gent. El que sí que exigirà és que la ciutadania voldrà molta responsabilitat, molt diàleg. Això et dona la raó, tu, perquè el problema no és un problema d'un partit, no és el problema d'un sector de l'economia, és un problema global. I s'haurà de tenir una visió molt global de què és el que li està passant a Andorra i cap a on vol anar Andorra.
Sí, sobretot, bueno, ja ho estem visquent aquests canvis, no? Vull dir, abans estàvem acostumats amb un sistema de direcció política, per dir-ho així, una mica bipartidista, vull dir, hi havia com a dos blocs, dues tendències, i ara mateix, bueno, hem entrat en aquesta dinàmica de que hi ha moltes tendències, que és fantàstic, perquè la ciutadania tenim que tindre la possibilitat de, amb tot allò que ens identifiquem i ens identifica, pues jo penso que, bueno, pues està molt bé, no? Però a la mateixa vegada, en un país de les característiques nostres, història, tradició, cultura, necessitat i realitat, tindrem que ser molt hàbils, tots, tindrem que tindre la capacitat de tots pensar que l'important és Andorra i la seva ciutadania, per sobre d'ideologies o de sistemes, i aquí sí que tindrem que tindre unes capacitats i habilitats molt especials, perquè aquí ens hi va molt en joc a tots, absolutament. I jo crec, no?, que Andorra estarà a l'alçada, de que els nostres polítics estaran a l'alçada, i serà tot fruit de bons consensos. Jo crec que l'art parlamentari, així com es va demostrar, per exemple, a la pandèmia, es va demostrar que tots havia un criteri i ens va facilitar, estarà bé, malament, però es va facilitar, i allà vam estar a l'alçada. A la situació actual, amb les pròximes o noves convocatòries, jo penso que tots els partits i tots els polítics estaran dintre d'aquesta textura. O ens posem d'acord i agafem decisions bones i oportunes i es fan grans consensos, o realment podria ser pitjor de lo que es podem imaginar.
Ja, però, Eugeni, el problema és que les decisions aquestes que tu parles i que jo parlo exigiran canvis econòmics i canvis polítics.
Sí.
Aleshores caldrà veure si hi haurà la voluntat, primer de tot, de portar-los a terme.
Jo crec que sí, Albert.
Jo crec que sí. El sistema electoral que tenim pot portar que no hi hagi, diguem, una majoria, per exemple, a nivell de la cambra.
Són per ells els consensos.
Exacte, però pot ser que no hi hagi una majoria, però a partir d'aquí serà quins seran els consensos que podrà haver-hi entre partits per poder tenir una coalició amb una majoria, i quins seran, no dir els sacrificis, no?, però les concessions que hi haurà a fer. O sigui, com digueu vosaltres, la cosa pot ser complicada.
Hi ha un tema contradictori que és molt preocupant. O sigui, l'economia d'aquest país, la sostenibilitat del model econòmic d'aquest país, es basa en continuar amb el model actual. En el moment que tu paris el model actual de construir i vendre pisos, per tant, paris el model de creixement del país, tot això no s'aguanta. Llavors, qui serà el que pondrà el cascabel al gat?
Sí, mira, això que dius tu ara és el que abans intentava comentar, que és tenim per primera vegada un govern que ha intervingut, que intervé. Normalment no tenia que intervindre dintre de lo que som com a país, i sobretot, bueno, a lo que estem acostumats, no? Vull dir, i ara, pues justament crec que, bueno, pues aquests consensos aniran cap a aquest camí, que no hi haurà, jo no sé si hi haurà majoria, si no hi haurà majoria, perquè això és la ciutadania que tindrà que decidir què és el que volem ser o què és el que volem que siguem, però és que ara mateix la situació és greu. Vull dir, tenim que ser conscients de que aquesta situació, que repeteixo, que no serveix d'excusa, que no només és nostra, és global. Vull dir, que no és que diguis no, és que Andorra no s'està fent bé i a França, a Espanya o a Luxemburg, no, és que ara mateix tenim hi ha com un nou ordre que s'està parlant, no? Hi ha com un nou ordre que és molt global, i nosaltres a on tenim que estar? A on tenim que encaixar? Ens interessa quedar-nos com estàvem en l'estatus quo, de dir no, Andorra nosaltres ja ens ho farem solets, i o ens apropem realment amb les noves tendències, que és la globalitat, i no quedar-nos aïllats, i tindré, perquè realment nosaltres sols, per nosaltres sols, no basta de dir, bueno, perquè nosaltres som limitats, som un país petit, tenim un territori molt complex, que estarem construint el 90% del nostre país a totes les muntanyes, no, a l'aigua ja se'ns acabarà, la llum, menys mal que ara s'ha fet una bona acció i mirarem de bueno, tindre una miqueta més de llum, s'estan fent, però realment nosaltres som un país molt dèbil, realment, amb les situacions que hi ha actualment. I jo penso que si políticament no tenim tots aquest sentit d'estat, aquesta responsabilitat d'agafar la millor determinació pel país i la nostra ciutadania, realment jo penso que no demostrarem estar a l'alçada. No serà un problema de sigles, ni serà un problema de tendències, serà un problema de que Andorra és lo suficientment petit i una debilitat tan marcada que és que no hi ha 50.000 coses a fer. Jo penso que tots veiem el que està passant. Però, és la manera de fer-ho.
Eugeni, encara que ho reduïm de les 50.000 que dius tu a dos, és tan legítim anar a dreta com anar a esquerra. Per tant, el problema greu que hi ha a Andorra avui, i no cal defugir la responsabilitat, és el problema de la financiació d'aquest model econòmic, que fa aigües per tot arreu i ningú ho vol reconèixer. Tu em dius que la FMI, però això fins quan? A canvi, a costa de què? De continuar no tenint vivenda per la gent jove? Això és el model? Per fer vivenda per la gent de fora? No fotem, Eugeni. Hi ha un problema molt greu que l'haurem d'assumir i és un problema també econòmic. Tu saps que parles amb els responsables polítics dels ajuntaments, dels comuns, perdó, i tothom et diu que la vaca no dona tanta llet com sembla.
No,
que si Ordino ha entrat en dèficit, vale? Perquè ha aplicat mesures restrictives de creixement, això és legítim, etc. Però ja veus les conseqüències. Cal veure si hi ha altres parròquies que amb els seus pressupostos frenin el creixement, que tots veiem que no és necessari, ens trobem, perquè al final això és una economia que alimenta aquest sector del 30% que has
dit
tu.
Sí, però ves, quan parlem de la financiació de l'Estat, jo aquí em venen coses. Primer, una cosa molt important que no hem fet a temps i ara mateix he intentat i no està sortint bé, que és la diversificació econòmica d'aquest país, perquè el nostre país és un país de serveis. Nosaltres no tenim indústria, nosaltres no tenim ni terreny per tenir indústria. La prova és que estem ara buscant espais fora del nostre context i els altres estan veient que nosaltres tenim aquesta necessitat i estan ja fent polígonos aquí, polígonos allà, no sé què, no sé quan seria. Però això jo crec que no va per aquí. Vull dir, Andorra té que mirar per si sol, tenim que veure quina finançació d'Estat nosaltres podem tindre i la nostra realitat com a país de serveis, generador de serveis.
Potser arribarem a la contradicció que hem sobrepassat aquest punt, que dius tu, el punt d'equilibri.
Sí, sí, jo personalment crec, i ho he dit diverses vegades, que estem...
Però com aconseguiràs l'equilibri una altra vegada enrere? Aquest és el gran drama, és el que t'estic intentant explicar.
Sí.
Tu ja estàs over i vols tirar enrere tot aquest endavant que tant us agrada dir, superàvits, etc. Tot això s'ensorrarà i tornarem a què?
Però torno als 18 punts que es van debatre l'altre dia en el Consell de Ministres i sobretot amb la nova aportació de la llei Òmnibus 2, en el qual inclús hi ha aspectes sintètics de que inclús l'Estat mirarà de que aquell tipus de negocis o aquell tipus d'infraestructures que no sigui proporcional, que entri dintre d'aquesta sostenibilitat del sistema, que no es puguin fer, donant-hi una miqueta peu a el que tu has dit. Ostres, és que ara te'n vas a Andorra, entres per Andorra i veus aquella gran superfície, el que estan fent a l'esquerra, el que han fet, que a mi personalment no m'agrada, perquè té un impacte molt complex al centre d'Andorra la Vella, a l'Avinguda de Tarragona. Han fet un edifici que és de punta a punta com un gran plàstic de color blanc, que té una superfície desproporcionada, que mires la muntanya i mires allò i dius impacte. I sobretot aquí faran falta 300 treballadors i no hi ha pàrquings. O sigui, entrem dintre d'aquesta manca de previsió de dir el que es pot fer i el que no es pot fer, el que és correcte i el que no és correcte. I tindràs que un moment que dir que no. Si no pot ser que diguem sí a tot i adaptar-nos a aquest no, tenim que dir no.
Per tant, m'estàs parlant d'acció de govern. No acció de govern d'aquí 2 anys o d'aquí 3 anys. Acció de govern avui o fa un any.
Bueno,
Eugeni,
sí,
no us contradiu. No. O sigui, no pots contradir la responsabilitat que ha d'assumir cada una de les parts amb acció amb aquest model econòmic.
Però és que jo no li vull donar tota la culpa al govern. A veure si m'ha dit el que vull dir.
El govern té molta part de responsabilitat perquè ell té les eines...
Té la seva part de responsabilitat, sí. Però els demés, tots els demés, del teixit que hi ha, social, econòmic, també tenim... també tenen la seva.
Però
és
no
el que vull dir.
No amb la mesura de que el govern és el que cada dia es lleva al matí per fer funcionar aquest país, no fotis.
Ja, però, però jo no és per posar en dubte, Albert, no és per posar, ja has vist que jo sóc el primer que dic que molt bé, estic molt d'acord amb tots els teus exposats, perquè és la realitat, i anar en contra de la realitat, de lo que és visible i palpable, no pots anar, tenim que ser coherents. Però a mi m'agradaria també donar la reflexió de amb aquesta situació extraordinària que tenim de creixement en aquest país, en tots els seus conceptes, realment algú ho faria millor? O és millor que ho fem entre tots i buscar les millors reflexions entre tots? O dissem, jo no m'hi veig amb una altra tendència o amb un altre tipus de govern d'unes altres ideologies que ho fessi millor, eh?
Bueno, això és la teva opció i la teva oportunitat.
No, per això dic que és la meva opinió, és la meva reflexió. Per això aposto
a la de tota. Hi ha molta gent que no pensa com tu.
No, home, evidentment. Bueno,
per tant...
No, evidentment, però jo...
Perquè els fets estan sobre la taula i ho demostren.
Sí, però ja et dic que jo que sóc el primer que
reconec. I el pitjor està per venir,
Eugeni,
i tu ho saps. La contradicció del nostre sistema
bé,
de creixement...
No pinta bé, no pinta bé.
I m'agrada que ho diguis i que ho reconeixis.
Perquè és una realitat aplastant.
Per tant, s'han de prendre decisions ja... per tots els sectors que estaran afectats per aquest model.
Però junts. Jo només reivindico això, eh? Per això dic...
Junts o separats, cadascú assumirà la seva responsabilitat. Eugeni, si tu et toques, si tu presentes unes eleccions i les guanyes, et tocarà la responsabilitat de manar i no podràs dir al grup de la bancada del costat de dir no, resolveu-ho vosaltres.
No, per això jo apel·lo, com a ciutadà, apel·lo això, no?, al debat, al consens, el no aixecar-se d'una taula quan surt un problema, sinó que encara que siguem contradictoris o no pensem de la mateixa manera, busquem la millor solució.
Sí, estem d'acord.
Per això ho dic, no? Ara mateix s'han fet algunes taules, per exemple, mira, igual me'n vaig una mica, perdó, me'n vaig una miqueta del tema, amb l'acord d'associació. Ara s'han fet unes reflexions que no s'havien fet fins ara, i mira que portem temps ja amb l'acord. Però jo l'altre dia, com a ciutadà, vaig dir, veus, és que és lo correcte. Pues amb una taula es van seure sindicats, claro, és que quan algo afecta a tots... Tenim que estar tots representats, amb els seus representants. I com no pot estar la ciutadania representada quan realment són els que després tindrem que decidir en un referèndum si sí o si no? Pues tenim que estar des del primer moment tots sentats allà, però que no s'aixequi ningú, sinó tots allà. I clar que estarem amb desacord, amb d'acord, que no sé què, que no sé quants, però és que això és lo bo, la reflexió de tots i cadascú, i després anar acotant per dir Andorra el que necessita és això. Independentment si ho fa l'esquerra, la dreta, aquest o l'aquest... No, és que, per això ho deia, aquest país té unes característiques, una idiosincràsia molt pròpia, que és el que també ens fa gran, no? Que la nostra petitesa ens fa ser molt pròxims, quasi tots som família o coneguts, i és que som el mateix, i no dona permès a aquest territori, Albert, no dona permès. Per això ho dic, a mi, com a ciutadà, m'agradaria que aquesta reflexió, pues, hòstia, m'agradaria veure-la, no? Que entre tots... perquè la situació ens afecta a tots, o d'una manera o d'una altra. Eh?
Del que dieu, em ve una reflexió amb aquesta expansió del país, que es perdi una andorranitat, per dir-ho d'aquesta manera, perquè, clar, la gent que està aquí, dius, molt bé, doncs, segons cost de la vida i tal, doncs marxaré a viure en un altre lloc. D'acord? Perfecte. Els nouvinguts, que seran, doncs, per no forçament fer un projecte de vida i instal·lar-se al país... hi haurà una certa volatilitat, per dir-ho així. Aleshores, a partir d'aquí, dius, tindràs doncs, tota una població treballadora fluctuant, cada dos anys, cinc anys, i 15 anys que no s'establirà al país, que vindrà per fer el que pugui fer, establir els calés que pugui tornar al seu país d'origen, els nacionals, que potser n'hi ha minvant, que no tindran els recursos adients segons el creixement del cost de la vida, marxaran, dius... estàs perdint una identitat de país.
Això li passa a tots els països del món, eh? Sí. O sigui, el fet de la fluctuació o la mobilitat tan gran que hi ha avui en dia fa que, sobretot en societats petites com la nostra, el pes percentual d'una persona més o d'un grup col·lectiu de 200 persones de més fa un delta baixa a l'equilibri. I crec que vivim en un món on la mobilitat i els desplaçaments, sense ser invasors, sinó naturals pel fet econòmic, canvien constantment l'estructura social i ja està, i això és un fet que l'haurem d'assumir, haurem de fer un plantejament de bloqueig de creixement i créixer només amb els que som, que també és una altra solució. Ja veurem les conseqüències.
Sí, aquí són les variables.
Hauríem d'obrir un debat nou, no? Però no hi ha moltes maneres de jugar, la partida.
No, de partida els que estan una miqueta, doncs, empipats, és una part del transfronterers que doncs, controls administratius, que es queixen, dius que bueno, hi ha altres problemes, doncs, per exemple, la Seu d'Urgell, que s'estigmatitza una miqueta el transfronterer, quan dius, bueno, potser hi ha altres coses més preocupants que no pas el transfronterer, que alguns potser no tindrien que ser-ho i que amb els controls permet detectar-ho, també, dius, però bueno, és una miqueta l'arbre que tapa el bosc, per dir-ho així.
Bueno, però és que és una realitat. És una realitat que nosaltres, des de fa molt de temps, clar, vull dir, nosaltres, el treball de les fronteres, tant per França com per Espanya, ha format part. El que passa que ara s'ha engrojat molt per l'efecte llamada, no? Aquest és un, I després un altre per la realitat de la situació que estem visquent, la manca de mà d'obra. El que passa que aquesta manca de mà d'obra no és que sigui precària, perquè no seria la paraula correcta, però sí que jo no sé si és la més oportuna, perquè ens estem descapitalitzant, sobretot de la mà d'obra qualificada. I un país com el nostre, la gent qualificada, pot ser aquelles persones que tenim al nostre voltant, aquests famosos fronterers, en els quals ja porten molts anys venint, treballant, aportant, i de que tenim unes coses molt, molt en comú. I ara mateix la majoria de la mà d'obra que ens ve, doncs ja estem veient d'on ve i com ens ve, sobretot com ens ve, no? I llavors aquí, doncs clar, doncs afecta a lo que és el concepte treballador, fronterer, extrafronterer. I ara mateix, doncs, bueno, jo, a mi em resulta, per exemple, que has comentat abans a la banda de la Seu d'Urgell, ara mateix el propi alcalde va tindre que intervindre amb un llenguatge una miqueta molt posar-se a sobre de la taula, perquè estava realment afectant a tots els sistemes de la comarca, no? A nivell de vivenda, a nivell de donar serveis, perquè per ells, clar, amb les seves lleis, es tenen que donar a aquesta gent que està instaurada, tenen que donar tots els serveis i les prestacions i el que calgui, i està, clar, està com a canviant aquest concepte de persones que venen i que entren i surten com a fronterer, no?
Bueno, aquest és un altre dels efectes que Andorra no ha d'assumir, que ha traslladat a la comarca de l'Alt Urgell, sí. I que li pertocaria, i per tant les tensions, al traslladar-les a baix, pues fa que també a baix es queixin dels efectes, no?
Sí, hi ha un efecte, no diem papallona, però hi ha un efecte onda expansiva, per dir-ho així.
Totalment, totalment, Enric, estem d'acord, sí, sí.
No, i a França no ens afecta perquè han tallat la RN20, però si no...
Bueno, segur que
hi ha alguns
treballadors del pas de la casa, doncs que segur, no sé quants, segur, sí. Però alguns tenen que viure, doncs, sí, per sota de Merens, doncs forçament estan afectats, clar. A no poder acudir al seu lloc de treball.
Totalment d'acord.
Bueno, veurem. Bé, parlant d'això, ja que heu aportat el tema, bé, a Andorra, doncs, hi ha hagut reunió entre ministres respectius a París, doncs, perquè es reclami, doncs, més mitjans per tenir carreteres a l'accés al Principat, no? La ministra Tor i el seu homòleg francès, doncs, s'han trobat. Clar, és cert que ho hem parlat molt aquesta setmana a la tertúlia. L'Arieja és una zona, no diem sinistrada, però molt deixada d'infraestructures, perquè doncs, la demografia i l'indústria no hi és i altres coses, però clar, hi ha un accés a un país tercer, que som nosaltres, i a partir d'aquí, per ser copríncep, dius, ostres, cuidem-nos una miqueta més, no? per dir fins que el germà gran li tingui carinyo al germà petit. Sí, no serà senzill.
No, clar, evidentment, perquè hi ha hagut durant molts anys un retard d'inversions que feien que el país es situés en una posició de confort per desplaçar-se al país veí. Això no ens passa a Espanya, del costat espanyol, que es podria millorar, jo crec que s'hauria de millorar, fa falta una tercera sortida a l'estat espanyol. No, aquesta situació de dues sortides crec que és justa. I quan hi ha hagut un problema s'ha col·lapsat. Per tant, hauríem d'intentar pensar en aquesta tercera sortida, però cert que pel costat francès, doncs, hi ha hagut molt poc estímul.
Ara que parles de tercera sortida, Albert, jo em recordo fa molts anys que es parlava del túnel que seria, diguem, d'en Camp fins a la zona, doncs...
Sí, de Grau Roig, cap a Bellver, no?
Sí, cap a Bellver. Bé, Meranges, el túnel de Meranges, doncs, per què no? Però, clar, cost d'infraestructura, fons europeus... clar, aquí entren moltes coses en el puzzle.
Mira, ara has dit una paraula molt interessant. Vull dir, nosaltres aquí a Andorra tenim una cosa molt bona, a més som bastant impulsors del Comitè de Treball dels Pirineus. En França, concretament amb la Vall de Venècia i tot això, jo no he vist gaires plans del Comitè de Treball dels Pirineus. S'han vist per la banda de l'altre costat, Catalunya i tal, però per l'altra banda és que és veritat, és que l'Arieja, que és una zona magnífica com a referències de tot tipus, és que és una zona deprimida. És una zona deprimida de França, però és que això és perdit per ells. Vull dir, ja no és que ho diguem nosaltres, com ha dit l'Albert, sinó ells mateixos, quan, que tenim una convivència molt important amb ells, no? Vull dir, una relació bastant propera, no? I ells mateixos ho diuen, és que estem aquí abandonats, i això ho hem dit moltes vegades, però és que ells ja tenen que mirar que aquest accés ja no és perquè entren en un país tercer, sinó és que a més és garantir la seguretat de la seva pròpia ciutadania, que aquella carretera és un perill, que l'hem passat molts anys. I quan no és per una cosa, és per una altra. Ara faltaven les vagues. Quan no és per la neu, és per la caiguda de pedres, quan no és per les vagues de no sé què, no sé quants, i és una zona, doncs, la veritat, que jo penso que tindria... Nosaltres ja des d'Andorra estem fent tot i més del que no podríem. Més bona voluntat no pot haver-hi, però són ells els que tenen que agafar una decisió, però a nivell estatal. Tenen que tindre ajuda per poder desenvolupar projectes, sobretot a nivell viari. És que avui dia la gent es belluga molt. Tenim una capacitat de moviment molt important. És quasi la nota predeterminant en aquest momentet, la mobilitat de les persones d'un lloc a un altre, per molts motius, no? Llavors jo penso que la seguretat i les viabilitats d'entrar i sortir tenen que ser ja, pues, com a molt, com nosaltres a Andorra, no? Que estem mirant a veure si transports segregats i tal, pues sí, tenim que avançar també en aquest aspecte. En mobilitat tenim molt per fer també.
Sí, ben cert que encara ja tenim molts deures pendents, diguem,
moltes tertúlies,
correcte. Albert Casaldró, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies per convidar-me una
vegada més. Et desitjo un molt bon cap de setmana i fins la propera.
Gràcies igualment, fins la propera.
Eugenio Santiago, merci per la teva presència.
Moltes gràcies per convidar-nos i encantat d'haver-hi estat aquí una altra vegada.
També que tinguis un molt bon cap de setmana i et dic també fins la propera. Nosaltres, doncs, us deixem aquí per avui divendres, us desitgem, doncs, que passeu un molt bon cap de setmana i res, ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.